amb aquesta cançó tan bonica, tan delicada, nosaltres comencem la nostra cita amb Vinseum. En aquest cas ens acompanya el Jordi Ribas, que és coordinador d'activitats de Vinseum i també del Mos Festival. Hola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Explica'ns, situa'ns en aquest univers sonor que ens acabes de plantejar.
Avui la música no té vi, que sempre augurim amb una mica de vi, doncs avui no, avui té fòssils. És un tema de la banda sonora d'una pel·li que es diu Ammonite, o Ammonite, jo no ho sabré dir, però és un gran reserva que forma part de la programació del Most i que precisament aquest dissabte a les 8 del vespre es podrà veure al Kubrick. És el primer gran reserva que tenim.
Doncs precisament com que parlem de grans reserves, nosaltres el que fem ara és precisament parlar d'aquesta selecció de pel·lícules de ficció que ens proposa el Mos Festival. Un Mos Festival que, recordem, de seguida en parlarem amb el Jordi, que arrenca, de fet ahir, ja éreu a Barcelona, no?, fent una presentació, allò, catifa vermella,
sí.
Però arrenca aquí al Penedès aquest dijous dia 3 de juny. A l'altra banda del telèfon, en aquest cas, ens acompanya la Mònica Jordan, que és programadora del Mos Festival. Bon dia, Mònica.
Hola, bon dia.
Bon dia, Mònica.
Començàvem precisament amb aquesta música de Ammonite, que és una de les pel·lícules gran reserva del Mos Festival. M'agradaria, d'entrada, que situessis què és gran reserva, no?, i què oferiu enguany al Mos, al voltant d'aquest paraigües.
Perfecte, doncs els grans reserves són aquelles pel·lícules, grans pel·lícules de cinema que no tenen per què estar relacionades amb el món del vi. El Mos Festival, recordem que és un festival del vi però també del cinema, llavors és la vessant més cinèfila del festival i en ella portem pel·lícules de preestrena. Aquest any, per exemple, aquesta edició, com ja sabem, havia de fer-se al novembre, l'hem hagut de posposar, i aquest any teníem una de les pel·lícules que finalment va guanyar els Oscars, que era Druk, otra ronda. Com ja s'han estrenat, hem hagut de fer un canvi, i gràcies a això, que hi ha vegades que els problemes acaben portant solucions que són fantàstiques, hem pogut tenir algunes de les pel·lícules que en aquell moment volíem però que no podíem aconseguir. Una d'elles era precisament Ammonite, de la qual estava parlant el Jordi.
Una pel·lícula, en aquest cas, del Regne Unit i també australiana, no?, podríem dir, d'aquest 2020.
Exacte, sí, és una pel·lícula ambientada en el segle XIX, a mitjans del segle XIX, els paisatges fantàstics de la costa sud d'Anglaterra, de la zona de Lyme Ridges, que es diu, i parla de la història d'una paleontòloga que va existir realment, vull dir, és una paleontòloga que és molt reconeguda però que en el seu moment no era reconeguda, com sol passar. És la Mary Anning, que interpreta la Kate Winslet, i ens explica, ens reprodueix una història personal d'aquesta paleontòloga quan arriba a l'illa on ella està treballant una noia que és interpretada per la Saoirse Ronan, i llavors entre elles dues hi ha una relació molt interessant, que en aquests paisatges, insisteixo, que són preciosos de la costa sud d'Anglaterra, i és una pel·lícula molt elegant, és una pel·lícula molt emocionant, que recomano a tothom que vegi el cinema Kubrick amb aquell so per escoltar aquesta cançó amb la qual hem començat i amb aquella pantalla fantàstica que tenen allà.
Per tant, primera pel·lícula anotada, aquells que la vulguin veure la podran veure al cinema Kubrick quan, Mònica?
Dissabte a les 8 de la tarda.
Perfecte, doncs anotat. Recordeu que totes les pel·lícules, tot el programa del Most, el podeu consultar a mostfestival.cat, en aquest cas les pel·lícules / pel·lícules, i dins la categoria Gran Reserva, que trobareu les 4 pel·lícules que parlarem avui. A banda de Ammonite, per tant, ens en queden 3 més, no?, d'aquestes pel·lícules que s'estrenen en el marc del Most Festival.
Exacte, una d'elles la tenim aquest diumenge, o sigui, fem sessió doble aquest cap de setmana. El diumenge tindrem una d'aquestes pel·lícules que també vam intentar tenir al novembre i no vam poder i que hem pogut recuperar, que és La mujer de l'espia. És una pel·lícula del director japonès Kiyoshi Kurosawa, res a veure amb Akira Kurosawa. És el director, no sé si algú recordarà, si era al cinema, una pel·lícula que va estar nominada als Oscars, que es deia Tokyo Sonata. I llavors ha tornat a fer una pel·lícula que va guanyar el premi al Lleó de Plata a Venècia, la millor direcció, ben merescuda, i en aquest cas ens porta també a la Segona Guerra Mundial, a la Manxúria xinesa. Estem molt viatgers, el que estic veient, amb els Grans Reserves. Marxem a Xina i allà és una història de jocs de màscares, més Hitchcock impossible, que sempre dic, aquest director és molt, molt fan de Hitchcock, i és una història entre un senyor que descobreix un secret nacional, decideix fer-lo públic i llavors tothom se li posa en contra, però la seva dona creu en ell i el defensarà, i llavors és tota la història de tots dos en aquesta Manxúria xinesa durant l'esclat de la Segona Guerra Mundial.
I aquesta, Mònica, on la podrem veure, quin dia i quan?
El diumenge 6 a les 8 hores, o sigui, a les 20 hores, perdó, al Cinema Kubrick.
Per tant, també gran pantalla, moment també per entrar a sales de cinema, que el cinema s'olora també d'una manera especial a les sales de cine. Dues pel·lícules més, en aquest cas La vida de los demás i El ventre del mar. No sé per quina vols començar.
Comencem per La vida de los demás, que és el divendres 11, i així anem cronològicament. Uh-huh. També serà a les 8 de la tarda al Kubrick, us ho hem posat fàcil. Les tres grans reserves que no són de gala estan al Kubrick a les 8 de la tarda, en diferents dies. En el cas de La vida de los demás, és una pel·lícula que va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale, o sigui, va ser el gran premi del jurat, i a més a la Seminci va guanyar també la menció especial del jurat, així que totes són pel·lícules que venen recolzades per festivals, crítics i programadors. El públic també li ha donat premis internacionals a diferents països, i en aquest cas és sobretot perquè el seu director, Mohammad Rasoulouf, ja va guanyar a Cannes amb la seva anterior pel·lícula, que es deia Un hombre íntegro, que la podeu veure a Filmin. És un director que ha patit molt la censura en el seu país. De fet, aquesta pel·lícula la va rodar sense permisos. Havia de dirigir els seus treballadors i el seu equip d'una manera que ningú el veiés a ell. Van córrer tots molts riscos per denunciar la situació del règim iranià a través d'aquesta pel·lícula dividida en quatre històries sobre el dia a dia a l'Iran. Llavors, és una pel·lícula reivindicativa, és una pel·lícula que respira llibertat i que demanaria, si us plau, que li féssim costat precisament perquè ha estat tota una odissea poder arribar a fer-la.
Mm-hmm. I acabem, podríem dir, a casa, amb un director de casa, amb un director català, en aquest cas Agustí Villaronga, que ens porta El ventre del mar, no?
Exacte, El ventre del mar també és una pel·lícula una mica reivindicativa, és una proposta que s'ha hagut de convertir des del teatre, perquè era un projecte que Agustí Villaronga estava preparant pel teatre, i l'ha hagut de convertir al cinema a causa del Covid. Llavors és una pel·lícula preciosa de veure en pantalla, la veurem a l'Auditori Municipal de Vilafranca. Viurem un naufragi i tot un judici per veure què va passar, perquè tots aquells 147 homes que estaven en aquell buc enmig del mar finalment només en poguessin sobreviure 15. Agustí Villaronga, com bé sabeu, és un director mallorquí, és un director molt reconegut en el cinema català i espanyol, a través de Penegra, Incerta Glòria, Tras el Cristal, i a més aquest any podrem comptar durant el festival amb la col·laboració també d'un dels seus actors principals en aquesta pel·lícula, que també va sortir a Penegra, que és el Roger Casamajor, que vindrà amb nosaltres en una de les sessions.
I tot això en el marc d'aquesta gala de Cluenda, que es farà el 13 de juny a les 7 del vespre a l'Auditori, i a banda, en aquesta gala de Cluenda es donarà un premi honorífic a tota una autoritat, no?, del món del cinema.
Exacte. El Pere Portabella ja mereixia un premi, ja ha aparegut a la taula de premis diverses vegades i aquest any no podíem deixar-ho passar, i el tindrem a la gala final, a la gala del diumenge 13 a l'Auditori a les 7 de la tarda, per recollir aquest premi ben merescut per tota una carrera cinematogràfica com a productor i com a director.
Mm-hmm. Bé, doncs, moltíssimes gràcies, Mònica, per acompanyar-nos. Recordem, aquestes quatre pel·lícules Gran Reserva, tres de les quals es veuran al cinema Kubrick a les 8 del vespre, i heu de cada una en un dia diferent, i després El ventre del mar, que es veurà a la gala de Cluenda.
Correcte.
Mònica, molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Quina sort tenir-te. I que ens facis venir set de cinema. Per tant, està molt bé quan t'hagis apuntat aquestes Grans Reserves, que t'ho has triat molt bé. I jo afegiria quasi ja per dir-te, no?, per dir-te fins ara, perquè ens veurem d'aquí una estona, que el dimecres que ve precisament recuperem una pel·lícula del Pere Portabella, no?, El pont de Varsòvia, i que amb aquesta pel·lícula obrim un cicle també de cinema català, no?, a l'Auditori de Vinceum, i d'alguna manera lliga, no?, amb aquest fil que és el cinema, Catalunya, que és país de vins, país de cinema, i el dimecres que ve, o sigui, d'avui en 8, tindrem la pel·lícula El pont de Varsòvia, com deia, acompanyats de l'Esteve Riambau, que és el director de la Filmoteca, molt coneixedor de l'obra de Pere Portabella i també, d'alguna manera, un col·laborador que estima el Most en nom de la Filmoteca, que ens va obrir la porta doncs, a Barcelona i que ens portarà aquestes altres quatre pel·lícules del cinema català que podrem veure al llarg del juny a l'Auditori de Vinceu.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, Mònica, per acompanyar-nos i per fer-nos totes aquestes propostes cinematogràfiques en el marc del Most Festival. Ens veiem aquests dies.
Així serà, moltes gràcies.
Que vagi bé, salut.
Adéu.
Fins ara.
I seguim parlant del Most, ho vam fer en aquest cas la setmana passada amb el Xavi Fornos, amb el director de Vinceum i també director del Most Festival, i avui seguim repassant actes, en aquest cas us recordarem els principals actes d'aquests primers dies de Most, perquè recordem que el Penedès és del 3 al 13 al Penedès, però parlarem, si us sembla, d'aquests propers dies, dijous, divendres, al cap de setmana i també principis de la setmana vinent. D'entrada, recordem, Most Festival, que sempre se centra en una cultura o en un país en concret, i aquest any escombrem cap a casa, perquè també està bé dir-nos les virtuts del nostre vi, del nostre cinema, no?
Sí, la Covid jo crec que ens hi ha portat, i per tant, aquell país convidat que imaginàvem per la desena edició l'hem de guardar per una futura edició, i ens hem centrat per reivindicar el cinema català, com hem recordat, i per reivindicar que som un país de vins, i per tant, això és el que farà aquest Most tan intens. Aquest cap de setmana, així com per destacar coses, n'hi ha moltes i, per tant, la sort del Most i també el juny és que ha vingut carregat. I jo no sé, m'agradaria recordar doncs, que s'obren dos grans seccions al Most que són molt característiques, que és el cinema, els cellers, o sigui, el Most, els cellers. Aquest cap de setmana ja tenim tres cellers que porten el cinema a casa seva. En aquest cas, dissabte, hi haurà Sumarroca, Recaredo i Codorniu, que portaran pel·lícules de la secció collita a casa seva. I Codorniu repeteix també diumenge amb una proposta molt especial doncs, al matí de diumenge que podrem veure una altra pel·lícula de collita. Aquest cinema al celler és una mica el resum quasi del Most, perquè és allà on es troba el cinema dintre l'espai on es fa el vi i per tant d'alguna manera és com l'essència, no? Es van a trobar aquests dos elements que fan únic el Most. També hem de recordar que aquest cap de setmana hi haurà el cinema als municipis, que és una altra secció que també estimem molt perquè diferents municipis de la comarca permeten que pel·lícules del Most arribin doncs, a casa seva, també en un format diferent perquè són sessions obertes, gratuïtes. Hem de recordar que el Most, la majoria de sessions són de pagament, preus molt assequibles, però també té la sort que hi ha algunes sessions gratuïtes i sobretot són les del cinema dels municipis, que aquest cap de setmana hi haurà sobretot dos municipis importants, que són Olèrdola i Sitges. Tornarem al Castell d'Olèrdola, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, Castell d'Olèrdola, on podrem veure una selecció de pel·lícules també de collita. Hi haurà un tast, perquè en aquest cas el municipi s'ha atrevit a fer un tast, d'un celler del municipi i per tant seria potser el primer tast que traurà el nas en aquest Most perquè moltes de les sessions no tindran vi com sempre teníem i per tant només hi haurà vi als cellers i en aquests municipis que s'hi atreveixin, per tant a Olèrdola hi haurà un tast que acompanyarà també la projecció i que també acompanyarà doncs, aquesta visita doncs, al patrimoni del Penedès, en aquest cas també recordant que a Olèrdola hi ha rastres del vi medieval i, per tant, tornarem a poder a descobrir aquest patrimoni de casa nostra. I el diumenge a la tarda també hi tenim el Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges, que, per tant, és un nou municipi que s'afegeix aquest any al Most. Sitges ens obre les portes del Gran Penedès, és un desig que també teníem de fa molt de temps i, per tant, ells van ser els primers a voler-hi ser. El Centre d'Interpretació de la Malvasia ja fa estona que col·labora també amb Vinceum i amb els equipaments patrimonials del Penedès i en aquest cas acull una pel·lícula que és un històric del Most, ja que celebrem els 10 anys, ens semblava que aquest Pelican's Watch podia ser una pel·lícula per descobrir què és el Most i sobretot què és la collita que ha portat i que lliga molt bé amb el que està fent el Centre de la Interpretació de la Malvasia. Curiosament, el Centre d'Interpretació de la Malvasia és un celler i per tant l'hauríem de considerar que és un cinema als cellers, però també és un municipi, per tant...
Tenim aquestes dues coses, es barregen aquestes dues facetes del Most.
Sí.
També anava a dir, hi ha una sessió molt interessant aquest cap de setmana, concretament el dissabte a la nit, que és aquest cinema a la fresca Bloody Most, que li heu dit, no?
Sí.
Que es fa a la plaça Jaume I, que realment el cinema a la fresca és una cosa que es feia molt abans i que s'ha deixat de fer, i que amb la Covid m'imagino que també us ha fet repensar fer-ho, i és molt xulo veure cine al carrer, no?
Sí. A més, aquest viernes 13 ja el teníem programat al novembre. A més, volíem fer un autocine al costat de l'auditori, perquè el novembre doncs convidava també a aquest format tan americà de veure pel·lícules dintre el cotxe, però van decidir que ja que tenim la pel·lícula, doncs passar-la a l'aire lliure, molt més accessible, i per tant la tindrem aquest dissabte, com deies, en obert a la plaça Jaume I, que és una plaça doncs que ens agrada molt i d'alguna manera també és un moment per gaudir d'aquest most diferent. En aquest cas, la Mònica li haguéssim pogut preguntar també per què Viernes 13, perquè aquest any doncs celebrem el 41 aniversari de la seva, de la seva realització, i ens semblava doncs que també era un bon al·licient.
I alerta, perquè és un acte gratuït, eh?
Sí.
Cinema gratuït i a la fresca, cosa que convé també marcar-ho, anotar-ho en vermell, perquè és una aposta que fa el MOST per fer arribar al cinema a tothom, i em sembla molt interessant, també.
I si haguéssim de destacar alguna cosa més doncs aquest cap de setmana i de la programació fins dimarts vinent, que és una mica el que, no?, que la setmana que tenim per davant, podríem afegir aquests tastos que tenim a la capella, que és una altra modalitat molt pròpia del MOST, i que d'aquests últims anys hem anat fent una mena de parelles de tastos vinculats a pel·lícules de la secció collita, i per tant comencem el dissabte amb un tast que té totes les entrades exaurides, que és el tast que protagonitzarà Miquel Torres, que és Miquel Torres fill, que ens proposarà conèixer què està fent el celler també amb les noves varietats, i et portarà algunes quantes sorpreses a la capella de Vinceum. Aquest tast es vincula molt a la pel·lícula de demà, o sigui, demà obrim el festival amb una pel·lícula de collita, amb un documental internacional que parla de la família Torres amb una mirada doncs global, i per tant la presenta com un cas del que és un celler a Catalunya, i ens semblava que era molt interessant vincular doncs aquesta pel·lícula amb aquest tast. I un altre tast que tenim és el tast de Vins Salvatges, dilluns vinent, dilluns a la capella. Aquest any no hi ha cap dia de festa, i el dilluns hi ha una activitat que és aquest tast de vins naturals, Vins Salvatges, que el dirigeix el Ramon Sales, el sommelier de Calton. És un col·laborador ja del MOST, i sobretot perquè estima molt aquestes tipologies de vins fets sense massa intervenció, i que ens proposa un tast molt, molt únic, perquè provarem vins naturals no només d'aquí, sinó de fora. I aquest el vinculem sobretot amb una pel·lícula que és L'Aix d'Or, que és la pel·lícula que vam presentar ahir a Barcelona i que la tornarem a veure aquest dissabte també a l'Auditori de Vinceum. Una pel·lícula que reivindica els vins naturals, però va més enllà d'això. Reivindica una manera de viure el vi i la vinya, que ens agrada molt i que ens semblava que conèixer aquesta actitud a l'hora de fer vi, de cuidar una vinya i de fer vi, doncs és molt pròpia també del festival. Aquest sí que us el recomanem especialment, perquè doncs, si podeu, hem de dir que els tastos, amb el preu del tast, teniu l'entrada gratuïta a la pel·lícula, i per tant, qui es vulgui apuntar, doncs és important que compri primer el tast, i així té l'entrada gratuïta.
Es fa aquest combo, també.
Sí, i encara hi ha un altre tast, que és el del dimarts, dia 8 de juny, aquesta vegada també amb un altre celler vinculat a la família Torres, que és Jean León, i comptarem també amb la Mireia Torres, la germana del Miquel, i la Roser Catassús, que és enòloga del celler Jean León, que ens proposen també una descoberta d'aquests grans vins que està fent Jean León, i que lliguen molt bé amb aquest documental que es diu L'Hem d'Ubany, que es projectarà també, ara no et sé dir el dia, però sí, el dissabte també a Vinceum. Per tant, torna a ser una oportunitat per conèixer aquests vins de finca, aquestes sorpreses que fa Jean León molt bé, i que lliga molt bé amb la temàtica d'aquest gran documental. I per tant, torna a ser una oportunitat. Em sembla que d'aquest tas li queden molt poques entrades també per vendre, per tant,
si algú
ens sent, val la pena que s'aprofiti.
I dediquem, si et sembla, els últims minuts, no sé si vols fer algun apunt, jo deia Minimós també, que és molt interessant, perquè és cert, per la canalla, Xomón per la mainada, en aquest cas diumenge, si no m'equivoco, a les 12 del migdia, no?
A l'Auditori de Vinceu, molt bé, és veritat. Uh-huh. Una sessió gratuïta que ve gràcies a la Federació de Cineclubs de Catalunya i, per tant, que ens aproxima a aquest creador també català, que és Xomón, que és el primer, potser, creador de cinema mut i, d'alguna manera, és un referent de la història del cinema universal. I descobrirem algun dels seus treballs d'això de cinema muts amb la voluntat de descobrir qui era Xomón i quines són les seves tècniques i els seus trucs. I, per tant, descobrir aquesta mena de cinema mut català que segurament molts no coneixem i que és una oportunitat. I a més pensat això per la mainada i és una sessió gratuïta que només el que demanem és que la gent s'inscrigui perquè l'aforament doncs, sigui molt més controlat. Clar, podríem repassar i és veritat que a l'Auditori de Vinceu hi ha unes quantes collites molt interessants i un menjar a la tarda n'hi tornaré un altre dedicat als vins naturals, en aquest cas de Galícia, que també podria lligar potser amb aquest tas que us deia de dilluns i podríem anar com repassant, però jo crec que hem fet una... Mm-hmm.
Una bona radiografia d'aquests propers dies, si més no és el que us deia a l'inici d'aquesta secció, mosfestival.cat, i allà hi teniu tots els esdeveniments. D'entrada, dues també dates importants a reservar-nos al calendari, és que demà comença el Most aquí al Penedès, gala d'inauguració, premi honorífic en aquest cas a Sapiens del Vi, i la pel·lícula aquesta que ens comentaves en relació o vinculada a la família Torres, aquest Wine Masters. I després, a més, el divendres tenim aquesta tradicional gala del vi que sempre feu també a l'Auditori a partir de les 8 del vespre, oi?
Sí, i és aquesta també està dedicada doncs, a conèixer la realitat de la vinya amb un documental que parla molt també del canvi climàtic, del que està passant amb el mildium i la pluja a França i que d'alguna manera ens donarà pistes de coses que el Penedès també... estem vivint i, per tant, la gent que està cuidant les nostres vinyes també està patint i ens sembla una oportunitat això doncs, bona perquè el sector també s'aproximi al festival. Hem de recordar que aquest cinema del vi aporta molt de coneixement de fora i, per tant, té molt de sentit que el promovem perquè descobrim, gràcies a les collites, què està passant a la vinya al món i, per tant, descobrim que hi ha coses que ens pertoquen que són les mateixes i és una oportunitat d'aprenentatge molt gran. La sessió aquesta, com deies, la gala del vi, sempre té aquesta component i, en aquest cas, hi hem posat també un presentador que serà el Lluís Giral, tècnic vitícola de l'Incavi, perquè voldríem que ens contextualitzés el treball en el que està passant o el que està vivint la vinya també a casa nostra.
Bé, doncs ho hem de deixar aquí, Jordi. Molt interessant tot plegat. Mos Festival que arrenca aquest dijous i que serà al Penedès fins al 13 de juny. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos també aquí al Penedès en xarxa.
Us hi esperem.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Vilafranca senyalitza els passos de vianants per la seguretat de les persones amb TEA. Aquest dilluns s'ha iniciat la senyalització de passos de vianants amb pictogrames que afavoreixen l'autonomia i seguretat viària de les persones que tenen diagnosticat un trastorn de l'espectre autista. La primera actuació de senyalització s'ha fet al pas de vianants elevats del carrer Igualada, a l'alçada del Parc de Llevant i de l'escola Mas i Parera, molt a prop del CAP Vilafranca Nord. La regidora de Salut i Consum, Anna Dobles, ha explicat que fa temps que treballen de manera transversal amb diferents serveis municipals i amb la col·laboració de l'associació Autisme en Futur, accions que millorin el dia a dia i la qualitat de les persones amb TEA i les seves famílies. Una d'aquestes accions consisteix a pintar aquests quatre dibuixos acompanyats dels textos que descriuen la seqüència de les accions que s'han de realitzar per travessar el carrer. Arriba a l'onzena edició de la campanya Compra i Descobreix Catalunya. L'onzena edició de la campanya de la xarxa de barris antics Compra i Descobreix Catalunya, organitzada per 32 ajuntaments, es torna a celebrar durant aquest mes de juny amb la participació de tot tipus de comerç i serveis. Enguany la campanya deixa d'anomenar-se Compra i Guanya per descriure'n millor el benefici i l'objecte, Compra i Descobreix Catalunya. Aquesta campanya de suport al petit comerç i de promoció territorial està organitzada per la xarxa de barris antics en projectes que enguany està formada per 32 municipis de Catalunya, entre ells dos municipis de l'Alt Penedès, Sant Quintí de Mediona i Sant Sadurní. Un any més, la campanya compta amb el suport de les diputacions de Barcelona, Lleida i Tarragona i de les associacions de comerciants de cadascuna de les poblacions organitzadores. Calafell aixeca el taló del seu remodelat teatre amb García Lorca i òpera. Després de molts mesos de treballs, Calafell aixeca el taló del seu remodelat teatre Joan Colet. Serà la companyia local La Camama l'encarregada de fer-ho aquest dijous 3 de juny a les 10 de la nit amb la producció pròpia La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. L'obra es podrà veure també el divendres 4 a la mateixa hora i el diumenge 6 a les 7 de la tarda. Les localitats, que tenen un preu de 12 euros, s'han de comprar el mateix dia de la representació a la taquilla del teatre, que s'obrirà mitja hora abans de l'inici de l'obra. El segon espectacle que s'ha programat al remodelat teatre és una gala d'òpera i sarsuela que es farà el 3 de juliol a les 8 del vespre. I acabem explicant-vos que el periodista granadenc Roger Vives guanya el concurs Champions Quiz d'Esports 3. El periodista penedesenc Roger Vives es va endur dissabte cap a casa seva la rèplica de la Copa de la Champions i una televisió de 55 polzades després de guanyar el Champions Quiz, el concurs futbolístic d'Esports 3. El concurs premiava el coneixement dels participants sobre qüestions reglamentàries i d'història del futbol. El darrer programa es va dedicar íntegrament a finals de la Champions. Va consistir en 10 proves, la darrera de les quals era un joc obert de 3 minuts de preguntes en el qual va aconseguir els últims 3 gols.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15 del matí. Acabarem el Penedès en xarxa d'avui amb la gent del detall, començant amb una proposta que ens arriba de la mà de Domenys Ràdio, ja que els pròxims dies 11 i 12 de juny tindran lloc a la Transversal 21, les quartes jornades de literatura a l'Emeridien Ra. Bon dia de nou, Lourdes.
Molt bon dia, Laia. Doncs avui a la gent del detall us proposem un tema i una jornada diferent. Concretament, serà Transversal 21, les quartes jornades de literatura que tindran lloc a l'Emeridien Ra els dies 11 i 12 de juny. I perquè ens expliqui com anirà tot això, tenim a un de les persones que està en aquestes jornades, que és el José Luis Espina. Molt bon dia, José Luis, com estàs?
Pues aquí estamos, muy bien. Mira, pasando los días como podemos, en esperas de que lleguen las jornadas y las podamos disfrutar.
M'imagino que ganes de que tornessin aquestes jornades de literatura i que potser fins i tot era dubte fins fa poc davant la pandèmia.
Pues sí, sí, porque, a ver, hay que entender que, en fin, estas jornadas requieren también de unos presupuestos y demás y, pues claro, la situación en el mundo de la restauración y en los hoteles pues no está siendo un año precisamente brillante y a pesar de que empieza a haber movimiento, pues no parece ser que el año vaya a terminar de una manera para tirar cohetes, para entendernos, pero sí, finalmente las podemos hacer, se harán presenciales, se harán también en streaming a través del canal de YouTube de la ACEC, de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, o sea que quien no pueda asistir, si quiere, pues bueno, pues seguirlas, puede hacerlo a través de este canal, como decía, de la CEC. Pero ya digo, finalmente sí, podemos hacer estas jornadas, que este año llevan por título Paisajes de Marfil Hill de Viedma, Paisajes de Marfil Hill de Viedma, que serían las Transversal 21, las cuartas jornadas de literatura de Le Meridienra.
Escolta, i quin paper jugues dins d'aquestes jornades?
Bueno, pues mira, yo soy uno de los organizadores como Bracket Cultura. A ver, yo llevo haciendo jornadas de literatura presenciales y demás desde el año 2005, que empezamos unas jornadas aquí en el Vendrell, que eran las jornadas Visor. Estas jornadas que tenían el patrocinio del Ayuntamiento en el año 2011, fue la última edición, este patrocinio ya luego se retiró. Y luego, aparte, pues bueno, he hecho muchas cosas con el Instituto Camões de Portugal, con la Asociación de Escritores de Asturias. Y entonces, a raíz de finalizar aquí las jornadas Visor en el Vendrell, pues nada, me presenté muy voluntarioso ahí en el Hotel de Meridian Rail, cuando fue mi sorpresa, mi grata sorpresa, de que el director del hotel, Manuel D'Araujo, pues enseguida entendió el sentido de estas jornadas y dijo que sí, que las quería para él. Entonces le dimos un nuevo nombre, Jornadas Transversal, por un poco por la transversalidad en sí de las jornadas, porque verás, ya luego comentaremos, hay música, hay pintura, pero todo en torno a la literatura, ¿vale? Entonces la literatura diríamos que es el punto central donde pivota todo, pero que también tenemos acciones o de otras relacionadas con otras artes. Hicimos las jornadas del año 2017, las del 2018-2019, el año pasado no se pudieron hacer y este año las retomamos. Pero para que te hagas una idea, yo como gestor cultural, desde el año 2005, el otro día estuve por curiosidad mirando pues con cuántos autores había colaborado en jornadas y me salían 200, quiero decir wow. que ya, y todos autores, la verdad, la mayoría de todos autores muy importantes, premios Planeta, premios Nadal, Ramón Llull, Josep Tolà, es decir, que hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos escritores y escritoras y gente también, algunos del mundo de la edición.
Déu-n'hi-do, es diu ràpid, 200 escriptors. I...
Sí, sí. Sí.
Em fa
des de l'any 2005,
Sí, sí, portes un bon ritme, la veritat.
Sí, sí. Y no dedicándome profesionalmente, digamos, a ello, ¿eh? Es decir, simplemente en acciones puntuales, que lo cual si me pudiese haber dedicado más, si hubiese podido tener acceso a más presupuestos y a más tal, pues hubiesen sido más. Pero en cualquier caso, sí, para hacerlo de una manera, como te diría yo, con cierto amateurismo, pues no está mal. No me puedo quejar del número de gente con la que hemos trabajado.
Escolta, ¿y qué podrem veure en aquestes quartes jornades?
Bueno, pues mira, bueno, antes que nada comentarte que este año contamos con el patrocinio del Ministerio de Cultura, que la CEC, la Asociación de Escritores de Cataluña, tenía con el Ministerio de Cultura, tenía un proyecto que venía financiado por, como te digo, por el Ministerio, y este año pues el Ministerio de Cultura se convierte en uno de los vamos, el patrocinador principal. Estamos como organizadores ACEC y Bracket Cultura, y como la colaboración, vamos, inestimable del Hotel de Meridian Ra, que nos pone toda la infraestructura, que como te puedes imaginar, empieza desde el viernes por la tarde y termina el domingo después del desayuno, es decir que lo que nos ofrece el RA es un entorno y un contexto maravilloso. Sí. Entonces, en cuanto a qué podemos ver, pues mira, el viernes empiezan las jornadas a las 7 de la tarde con la participación de Andreu Jaume e Inés García Albi. Inés García Albi es la sobrina de Gil de Viedma, y para quien pueda estar interesado en ver un poco la figura de Gil de Viedma, ella hizo la producción de un programa de estos de imprescindibles que son en Televisión Española, en La 2, un programa que llevaba por título Gil de Viedma, retrato de un poeta. Lo digo porque quien quiera, previamente a las jornadas, quien le apetezca verlo, eso está en abierto y lo pueden ver ahí. Uh-huh. Andreu Jaume es otro de los grandes conocedores de Gil de Viedma, Entonces él participa en el libro, el argumento de la obra de Gil de Viedma, que es un libro publicado por Lumen, y en el cual está la colaboración de, como te decía, de Andreu Jaume. A las 8 pasamos a una actuación musical, es un concierto en el cual yo también participo con Javi Martínez a la guitarra y Albert Recasens al piano, que se titula De la poesía al acorde, poesía musicada. Como este año tiene bastante relación con la poesía, hemos querido montar un espectáculo en el cual vamos a ir haciendo una cierta trayectoria por poetas, hombres y mujeres que han sido musicados. Porque entre la literatura y la poesía, o sea, entre la literatura y la música, o la poesía y la música, hay unos vasos comunicantes muy importantes. Eso sería a las 8 de la tarde del viernes. El sábado empezamos a las 11:30 con Miguel Dalmau, que es otro de los grandes expertos en la figura de Gil de Viedma. Concretamente, Dalmau tiene uno de los libros importantes que son Gil de Viedma, Retrato de un poeta, que es una biografía. Seguiremos, bueno, también se va a hacer para proyectar una entrevista inédita que hizo Carmen Riera a Gil de Viedma. A las 12, perdón, a la 1, Ignacio Echevarría y Ana Rodríguez Fischer nos hablarán de Juan Marsé, Gil de Viedma, de su antiguo comercio con los héroes. Un poco para que te hagas una idea, no sé si sabéis que Marsé, a modo de diarios, dejó un libro, unas notas que se llaman Notas para unas memorias que nunca escribiré, que han sido publicadas por Ignacio Echevarría, un libro bastante controvertido porque Juan Marsé no deja títere con cabeza, ya. Y estará ahí Ignacio Echevarría para hablarnos del tema, ya te digo, con Ana Rodríguez Fischer, otra de las grandes conocedoras de Marsé también. Luego hay una comida, por cierto, si alguien se quiere quedar a comer, deberían llamar al teléfono de información y reservas del hotel, que es el 977-694200. Hay un menú de arroces y demás, que quien se quiera quedar puede llamar y apuntarse. A las 5 tenemos a Berta Marsé, la hija de Juan Marsé, a quien acompañará Olga Merino. Berta Marsé también es escritora. El último libro de ella, tiene dos libros de relatos más uno tercero que acaba de sacar, que se titula Encargo, y estará entrevistándola a Olga Merino, que el año pasado tuvo mucho éxito con un libro publicado por Alfaguara que se titula La Forastera. Y luego, después de Berta Marsé, hay una mesa con Andreu Gomila y Jordi Corominas, que en principio la tengo que moderar, o sea, la voy a moderar yo, que se trata de Itinerarios personales y poéticos de Gil de Viedma y Juan Marsé, y como fin de fiesta, llamémoslo como broche así especial, a las 7 de la tarde el actor, dramaturgo, director Josep Maria Pou va a recitar a Gil de Viedma, con lo cual tendremos el placer y el gusto de escuchar a alguien como Pou en este cierre de jornadas.
¿Cómo es podien apuntar per anar i per presencialment?
Pues mira, para poder asistir lo mejor es entrar en la página web de Bracket Cultura. Si entráis en bracketcultura.es, bracket va con CK, lo digo porque hay gente que... bracketcultura.es, y dentro de... cuando se entra ya en la página, hay una pestaña en el menú que pone transversal. Pues ahí se entra y ahí veréis que hay ya un formulario de inscripción. Lo mejor es inscribirse. Veréis que hay tres partes a las que la gente se puede inscribir. Se puede inscribir a todas o a alguna: a las actividades del viernes por la tarde, a las actividades del sábado por la mañana o a las actividades del sábado por la tarde.
Doncs ho has explicat tan bé que jo només em resta que donar-te les gràcies, com sempre, per estar aquí al Penedès en Xarxa amb nosaltres, que s'afanyin, que si els hi agrada, que en comptes de veure per al streaming, que aprofitin que es pot fer presencial. Esperem que ens vagis comentant com ha anat i com sempre, mil gràcies.
Pues molt bé, una abraçada molt gran.
Una abraçada.
Gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I del Baix a l'Alt Penedès, i concretament anem ara fins a Ràdio Sant Sadurní, on saludem de nou a la companya Eli Jiménez. Eli, explica'ns.
Doncs continuem parlant, sumant propostes, i per això els que m'acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní són el Pitu Rojano i el Xavi Roig. Molt bon dia. Què tal? Com estem? Parlem ara de novetats, parlem de novetats de la Festa de la Fil·loxera i com esteu treballant enguany perquè torni a la normalitat.
Doncs sí, la veritat és que no veiem una altra manera de celebrar la Festa de la Fil·loxera aquest any que fer-ho presencialment a la plaça de l'Església, ja que aquest any és el 40 aniversari de la festa i volem anar a totes.
Una mica una festa que enganxem, no només vosaltres, sinó tots ens adornir amb més ganes que mai després de la de l'any passat, que sí que es va poder celebrar, però no de la manera tradicional, no?
Sí, una mica la idea és, doncs, l'any passat vam adaptar-nos a les circumstàncies, vam fer l'espai Fil·loxera, que va tenir prou èxit i ens va exigir prou feina a última hora adaptar-nos a totes les mesures. I el que sí que teníem molt clar és que allò havia de ser una excepció, que nosaltres, al final, el mandat que ens donen els socis, que afortunadament molts segueixen i els volem agrair la confiança en aquest temps tan difícil, és doncs fer el nostre mandat, que és organitzar la Festa de la Fil·loxera. I llavors aquest any, ja des del setembre passat, amb l'Eric i amb el conjunt de la comissió, doncs hem estat treballant en la línia de fer la Festa de la Fil·loxera en el seu format tradicional, o almenys el que més s'hi assembli. Una mica és cap on estem treballant.
Com deia el Pitu, enguanya més coincidint amb aquest 40è aniversari de l'Associació Festa de la Fil·loxera.
Sí, sí, per nosaltres és tot un orgull i un motiu molt gegant de celebració continuar aquest relleu després de 40 anys celebrant la festa.
Tot això, comentàveu, s'està treballant perquè torni la Festa de la Fil·loxera al seu lloc emblemàtic, que és la plaça de l'Ajuntament, perquè ens deixem de...
L'Església, perdó.
Això, la plaça de l'Església. Ara la gent s'està posant les mans al cap. Expliqueu-nos una miqueta com està sent aquesta preparació. Suposo que complicada amb les mesures Covid.
Sí, bueno, l'explico jo, Eric.
Sí, sí.
Una mica la idea era, l'any passat vam intentar preveure molts escenaris i a banda de quasi tornar-nos bojos, doncs vam veure que era molt difícil preveure les casuístiques en les que avança la pandèmia, i el que vam dir és, nosaltres tenim un objectiu, que és fer la festa, i a partir d'aquí, a mesura doncs, que vagin arribant les diferents restriccions o les situacions en les que ens haguem d'adaptar, ens anem adaptant i anem trobant doncs, respostes a cadascuna de les problemàtiques, que seran més fàcil que nosaltres mirar d'adivinar primer quines són aquestes problemàtiques i després adaptar-nos-hi. Diguéssim que vam canviar una mica l'ordre de la manera de treballar per buscar una mica aquesta eficiència. Al final tothom som gent que treballa aquí sense ànim de lucre, i el temps que tenim doncs, també acaba sent una mica limitat en aquest sentit. Llavors l'aposta ha sigut aquesta, i primer de tot el que hem fet és anar a buscar suports. Tenim el suport, ja ho podem dir ara, de Serveis Mèdics Penedès des de l'àmbit privat, que ens ajudaria també doncs, una mica en el tema de mesures sanitàries i tot el que té a veure amb l'àmbit sanitari, i llavors a nivell institucional tenim el suport doncs, de l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, i després també ens ha donat el seu suport doncs la Junta de l'Associació de Bestiari de Catalunya. Llavors, amb aquests suports i el que també ens fan una mica doncs, el pont amb instàncies superiors, perquè nosaltres al final doncs, el nostre abast de contactar doncs, que si amb Procicats o amb qui sigui doncs, és més difícil o és més limitat, estem, gràcies al suport institucional que estem rebent, doncs, ens és més fàcil, i també aprofito per agrair-los doncs, aquesta part de feina que estan fent per ajudar-nos a aconseguir el que podríem dir quasi un somni de celebrar els 40 anys a la plaça. No? Una cosa que havia de ser tan senzilla fa 2 anys, ara és quasi un somni, una mica és cap on estem anant.
A més, no, ara ho comentàveu, no? D'aquí al setembre, ara més o menys les coses estan molt més canviades, molt més calmades. Esperem que d'aquí al setembre tot vagi millorant, que el ritme de vacunació vagi prosperant com està fent fins ara, i que per tant al setembre, creuem els dits, tinguem una festa més o menys normal, com la que vivíem fa 2 anys, per exemple, no?
Que nosaltres hem treballat ara amb un pla com si haguéssim de viure la festa la setmana que ve. Amb això té la pinta que podríem anar endavant. Entenem que les mesures es relaxaran d'aquí al setembre i serà la festa més normal o el màxim normal que pugui ser.
A més, arribarà a la festa del setembre, arribarà una fil·loxera restaurada.
Exacte, sí. Tindrem la filoxera de gala que ens mereixem per l'aniversari. Ens vam trobar en un punt de que no podíem restaurar-la, o sigui, no havíem de restaurar-la per gust, sinó que malauradament estava molt, molt destrossada, ja sigui internament el tema de l'estructura com externament el tema de la pintura, i ens vam veure obligats a restaurar-la.
La setmana passada ens enteràvem, no, d'aquesta restauració de la filoxera. No sé si només ha sigut la filoxera gran o hi ha alguna cosa més que s'hagi hagut de retocar.
No, podríem dir que la família de les filoxeretes en la seva totalitat també va estirant de gala.
Han passat totes pel taller, no?
Exacte.
Més coses que tenim, dinar del Brot, encara falta el mes vinent, el mes de juliol, però ja el podem apuntar, ja podem apuntar la data i ja podem apuntar que serà diferent.
Sí, aquest any tenim el dinar del Brot previst per l'11 de juliol, el diumenge. Aquest any ens anirem a disfrutar d'aquest dinar a Espiells, amb motiu de que allà és on es va trobar la primera filoxera. I creiem que era el millor lloc per anar a celebrar el dinar.
Sí, una mica l'aposta era aquesta. Veiem que era un acte, doncs, que volíem donar-li una volta més, mirar de també, doncs, generar una mica més de reclam, i a vegades, doncs, aquests canvis d'estètica, doncs, afavoreixen, doncs, que hi hagi gent que fins ara no se n'havia plantejat, doncs, venir-hi, que potser s'animava d'aquesta manera. I llavors la idea aquesta, vam estar pensant quins llocs podrien ser interessants i vam tenir ràpid bastant clar que Espiells, a banda de permetre'ns sortir del poble, doncs, en poder dinar a davant de les vinyes, on es va trobar la primera filoxera a finals del segle XIX, doncs era on podia ser un punt romàntic, o des d'una visió històrica tenia un sentit i una gràcia, i l'aposta, doncs, va anar per aquí. I llavors farem brotar la festa, no? El dinar del Brot aquest any no va amb el Brot de la Vinya, que ja estarà ben granadet, sí. Sinó que ni la festa serà qui brotarà el dinar del Brot i brotarà on va brotar la plaga de la filoxera, o sigui que també el cercle es tanca una altra vegada.
Canvi d'estètica i una miqueta canvi de funcionament, si més no obligat per el protocol Covid.
Sí, una vegada més ens adaptarem a la situació que tinguem en aquell moment. Justament ahir a la tarda vam anar a veure l'espai, ens vam imaginar com seria aquest dinar, respectant les mesures, les distàncies. Segurament no serà com tradicionalment coneixem el dinar, perquè tradicionalment la gent es portava el menjar de casa, i aquest any segurament això no serà possible. I llavors haurem de comptar amb la possibilitat de que hi hagi un càtering.
11 de juliol serà aquest dinar del Brot, però abans, una miqueta abans, aquella mateixa setmana es celebrarà l'assemblea típica, la que coneixem tots de...
Sí, l'assemblea extraordinària. Sí, aquest any celebrarem l'assemblea extraordinària el dimecres 7 de juliol. Serà a la Fassina, al celler, i allà explicarem, ja tindrem més definit com serà la festa del setembre, i explicarem, i la gent, o sigui, explicarem totes les novetats d'aquest any, i els socis participants d'aquesta assemblea tindran exclusivitat en alguns productes de la festa.
De fet, aprofitem aquests micròfons per anunciar, doncs, a tots aquells sadorrinencs que es vulguin incorporar a la festa. Aquest any, a diferència de l'any passat, obrirem inscripcions. Recordem que per participar a la festa de la filoxera s'ha de ser soci amb quota al dia, i que, per tant, doncs, qui vulgui participar de la festa al setembre, a la nostra web podrà, doncs, fer-se soci, donar-se d'alta, i a partir d'aquí, doncs, començar tots els passos, diguéssim, per poder acabar participant a la festa el mes de setembre. Una mica, doncs, recordar això, si hi ha algun despistat per aquí al poble que ho necessiti, doncs.
Ser soci, segon, fer el curs de foc, que suposo que ja l'esteu acabant de rematar.
Nosaltres ja tenim les dates previstes per tot això.
Doncs apuntem una miqueta tota aquesta informació que ens heu anat donant, aquesta que, mica en mica, l'objectiu, reprendre aquesta festa tradicional, 7 i 8 de setembre, festa de la filoxera, aquest dinar del Brot de l'11 de juliol, que abans d'aquesta data ens tornarem a veure per tornar a parlar-ne. I Xavi, Pitu, si us sembla, ho deixem aquí. Un plaer, com sempre, tenir-vos amb nosaltres al Penedès en Xarxa, i que vagi molt i molt bé aquest 40è aniversari, que ja fa uns mesos que ha començat, però que, òbviament, el punt culmina en el tenim al setembre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
I precisament amb aquestes dues propostes d'agenda, una ubicada al Baix Penedès i l'altra a l'Alt Penedès, nosaltres posem punt i final al programa d'avui, el Penedès en xarxa d'avui, dimecres 2 de juny, i tornem demà, en aquest cas també aquí al Penedès en xarxa, de 9 a 12. Ha estat un plaer haver-vos acompanyat al llarg del matí d'avui. Salut, i que acabeu de passar i de gaudir d'aquest dimecres. A reveure.